Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 10 de juny i avui començarem el programa parlant amb dues persones d'Eivissa que aquest cap de setmana han tingut el privilegi d'assistir a alguns dels actes d'aquesta visita del Papa a Madrid, una visita que estem seguint també aquí a IB3 Ràdio pràcticament al minut. Els saludarem ara en uns instants. Ells són Antoni Granados, del Bisbat d'Eivissa, i en Pablo García Huete, que és un estudiant eivissenc que viu a Madrid. Després obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza per explorar la història del parlar de les pitiuses i, com sempre feim els dimecres, no els dilluns, els dimecres, completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Ana Nieves García Gálvez, que menys mal que està atenta als meus errors, i en Pablo també. Molt bon dia,
bon dia, Laura.
També tenim en Pablo Morganti, que també sort que està atent, i fa que tot això soni de meravella. Són les 12:05 i abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de les concessions de platges del municipi de Sant Josep, perquè el consistori ingressarà més de 4.400.000 euros anuals durant els pròxims 4 anys. És la licitació més cara a Eivissa i és la licitació que mourà una quantitat econòmica més gran.
En aquesta ocasió, el lot més car ha estat el del Tropicana de Calajondal, 520 gandules, per les quals es pagarà un cànon de 276.000 euros anuals. Surt a 2.300 euros la gandula. Calabasa Beach Club pagarà només 10.000 euros menys. Hi ha un abisme entre el que costen els lots pròxims als beach clubs més coneguts del municipi i la resta. Platja d'en Bossa és la més cobejada. Nassau i Tanit Beach han compromès 370.000 euros per conservar dues concessions de 370 gandules i per 512 de les que volten l'Ushuaia es pagarà també mig milió d'euros. Els costarà fer rendible aquesta inversió, encara que el lloguer de la gandula o el parasol puja als 15 euros, que són 5 més que fins ara. En aquest concurs s'han reduït en 180 les gandules al municipi, 3.937 en total. Felicia Bocú és la regidora de platges de Sant Josep, l'escoltam.
Un número de hamacas, sobretot en les salines, perquè, claro, la medició de la playa i de los digamos de las límites y todo de los técnicos y del gobierno balear y de costas nos lo han indicado así, 180 hamacas menos en la zona del Migjorn y Escavalet y todo.
Augmenten a Cala Vedella, Cala Jondal, Cala Conta i Sestanyol. Han quedat 4 lots deserts, mentre que negocis com el quiosquet de Racó d'en Xic canviaran de mans per primera vegada des que ho licita l'Ajuntament al millor postor. Els concessionaris, a més d'invertir en iniciatives ambientals, podien guanyar punts amb nous packs familiars i preus especials per infants.
Està 12 anys, la meitat del precio. Podeu pedir un kit para juego de los niños en la playa, algunos que han puesto aletas para nadar, gafas.
El cas contrari és l'Escola de Nàutica de Ses Salines, que podrà seguir 4 anys més a raó de 3.000 euros per temporada. Enguany s'han complit els terminis i el 90% dels contractes ja estaven signats perquè les concessions poguessin operar des del mes de maig.
I canviem ara d'assumpte i parlem d'habitatge, perquè a Eivissa demà dijous es farà el sorteig públic entre les 48 sol·licituds admeses dels 7 habitatges municipals en règim de lloguer assequible situats al barri de Sapanya.
Sí, dins del pla Eivissa una ciutat per viure i l'Ajuntament pretén donar resposta a la ciutadania, especialment a les persones joves i les famílies que tenen més dificultats per accedir a un habitatge digne. El sorteig públic per determinar l'adjudicació dels habitatges es durà a terme demà dijous a les 7:30 de la tarda a Sa Peixateria. L'assignació definitiva quedarà condicionada al resultat del sorteig i a la posterior verificació del compliment de tots els requisits. Ho explica la regidora d'habitatge de l'Ajuntament d'Eivissa, Lola Penín.
Una vez realizado, se comprobará que las personas seleccionadas cumplen con todos los requisitos establecidos en las bases, como no ser propietaria de otra vivienda, estar al corriente de las obligaciones y ajustarse a los criterios económicos fijados en la convocatoria.
Continuem ara, Nieves, parlant d'aigua, perquè la modernització i digitalització de la bassa de reg de Formentera permetrà ara que l'aigua regenerada tingui la qualitat òptima. El projecte que es va presentar ahir suposarà un nou impuls per l'agricultura de l'illa.
Sí, Formentera ha incorporat nous sistemes de tractament i control de l'aigua regenerada procedent de l'estació depuradora de l'illa perquè arribi aquí a la bassa de reg amb la qualitat òptima per distribuir-se en els camps dels 75 socis de la comunitat de regant. Escoltam la seva presidenta, Rita Costa.
Millorant les infraestructures, com s'ha fet, i tenint aigua bona, que era el que demanàvem, tenir aigua bona per poder regar, pues, la gent s'està animant i està sembrant, i el que volem a Formentera jo crec que és tenir una miqueta d'illa verda i tenir que poder seguir pues, totes les costums.
El projecte ha tingut una inversió d'1,28 milions d'euros finançada pel Ministeri d'Agricultura amb fons de la Unió Europea i el govern balear ha contribuït amb una subvenció de més de 700.000 euros a la comunitat de regants. L'aigua arribarà a 82 hectàrees de camp. La comunitat de regants ja demana que s'ampliï la distribució a zones altes de l'illa com són Porto Salé i La Mola.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat sense deixar Formentera perquè avui comença la darrera fase d'asfaltatge de la carretera principal de l'illa. Per això hem d'avisar, fem aquesta informació de servei, que hi haurà talls puntuals de la via durant les pròximes 3 setmanes. Es preveu que les feines es perllonguin fins a finals d'aquest mes.
Sí, els operaris faran feina des de les 9 del matí a les 7 de la tarda, de dilluns a divendres, i s'intentarà entorpir el mínim possible durant l'horari d'entrada a les escoles. Els treballs tenen un cost de 2.600.000 euros. Escoltam Javier Serra, conseller d'Infraestructures de Formentera.
Sabem que són molt necessaris per assegurar la seguretat i la modernització d'aquesta via, que tenia molta falta de fa molts anys, i sabem que amb aquestes dates, pues, que, a pesar de que són complicades, són les més òptimes precisament per ficar aquests materials.
I Donieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam el termòmetre.
Després.
Fins ara. Són les 12 i 11 minuts i nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, 2 minutets, i anem agafant posicions aquí a l'estudi per enfilar l'actualitat del dia. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
12:13, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja ho sabeu, centenars de milers de persones han participat aquest cap de setmana i aquests dies continuen fent-ho en els diferents esdeveniments públics que s'han organitzat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Entre totes aquestes persones, un grup de joves eivissencs ha tingut l'oportunitat de veure de ben a prop el Sant Pare. Ara, però, alguns d'ells ja han tornat cap a Eivissa o a les seves rutines habituals i avui tenim l'oportunitat de parlar nosaltres amb ells i que ens expliquin com ha estat aquesta experiència. Així que els saludem, primer de tot. Tenim aquí a l'estudi en Toni Granados, que és el delegat d'Infància, Joventut i Catequesi del Bisbat d'Eivissa. Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I tenim també via telefònica en Pablo García Huete, que és un estudiant eivissenc que viu a Madrid i que també ha tingut aquesta oportunitat de participar, crec que a diferents trobades aquest cap de setmana. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Primer de tot, Toni, com va sorgir l'oportunitat de fer aquesta visita?
Bueno, aquesta oportunitat se'ns va comunicar a partir de, des de la conferència episcopal. Es va dir fa un parell de mesos que bueno, hi havia unes veus que el Sant Pare mos volia visitar i se mos va també demanar, diu, què pensau tots els responsables de joventut, de joves i de tots els bisbats d'Espanya? Què penseu? La gent voldrà acollir el Papa? I des del primer segon tots els delegats varen dir prepareu-vos, perquè no vàrem haver de cridar ningú ni preguntar ni demanar res. Diu, que es prepari Sant Pare, que Espanya l'acollirà amb tot el seu cor.
Que vagi fent puesto, que seran molts.
Exacte,
per allà.
Exacte, sí, i ara en el que hem vist, de totes les imatges que es veu, es demostra que teníem raó, que l'Església el vol acompanyar.
I tant. Quants de joves d'Eivissa hi van participar i una mica de quin perfil estan parlant, Toni?
Doncs mira, d'Eivissa i Formentera van tenir més o menys un total de 70 persones, en perfils diferents, ja, perquè també l'arxidiòcesi de Madrid et podies inscriure de manera individual. Hi ha hagut el perfil de joves que han anat molt amb el bisbat, parròquies també podien organitzar la seua peregrinació, però tots, uh-huh, és veritat que tots eren l'església d'Eivissa i Formentera. Sí que és veritat que hi ha algun, com te deia, que algú s'apuntava de manera individual perquè deia, mira, jo amb els joves ja no tinc cor de seguir el seu ritme i el millor d'estar 8 o 10 hores esperant a veure que el Sant Pare passi. Diu, però me podeu ajudar, la gestió està tot ben fet i des del bisbat pues, també els hem acuit. De fet, aquests dies molts de missatges d'agraïment, de dir gràcies al sector, ha estat molt bé, ho hem viscut gairebé també com valtros i que estàvem molt agraïts. Ha sigut que he tingut gent de tota Eivissa i de Sant Josep, de Sant Hilari, Santa Gertrudis, Eivissa i també gent de Formentera que mos ha contactat per ajudar-los a anar.
Exacte, gent de totes les edats, per tant.
Gent de totes les edats. És veritat que hi ha un perfil de joves, però hi ha gent que no es vol perdre l'oportunitat d'estar davant del Sant Pare i que ja havien complit alguna primavera més. Però
I,
bueno.
que són joves d'esperit.
Joves d'esperit, no? Exactament.
Pablo, en el teu cas, quan vas decidir o vas saber que tenies aquesta oportunitat d'anar en aquesta visita del Papa i vas dir, jo m'hi apunto?
Pues quan es va fer oficial, en Toni ho pot dir, jo vaig agafar i li vaig escriure, Toni, quan sortiran les places i com podem fer, tal, qual. I la veritat és que va ser un moment de molta alegria, perquè jo ja havia estat a altres trobades, però tenir l'oportunitat de poder veure el Papa a casa, pues sempre t'il·lusiona. I no sé, va fer molta alegria.
Clar, clar, clar. Normalment s'ha d'anar a Roma, no?, per veure'l, però ara, d'alguna manera, venia això, com deia en Pablo, aquí a casa, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres és que hem tingut l'oportunitat en aquests darrers anys d'anar a veure'l a Lisboa, en la JMJ 2023, el jubileu de ja hem passat també a Roma, també hi vàrem anar, i, bueno, doncs, això és el que diu, és la diferència de t'acuïm a casa nostra. Clar. Te sents aquí arropat per nosaltres. En comptes de nosaltres anar allí, que tu mos acuïs, ara t'ensenyam casa nostra.
Es canvien una mica les tornes,
sí.
Eh? Pablo, què és el que més et va sorprendre quan vas arribar, quan vas veure aquest ambient que hi havia? Que, clar, nosaltres que ho hem vist en imatges, m'imagino que canvia molt, no?, la cosa quan ho vius en persona.
Sí, sempre et sorprèn perquè són pues, molts de joves i moltes persones pregant a la vegada i pues sempre sents com no estàs sol, que hi ha vegades que pues un diu, oye, que el millor això d'anar a l'església i creure en Déu pues és només de jo mateix, però sempre dona molta força veure tota aquesta gent que pues t'acompanya i tots preguem pel mateix.
Va haver-hi algun missatge o alguna frase, Pablo, que et quedés especialment marcada?
Pues jo tinc dues frases, només diré una.
Bueno, però... no pots dir les dues, eh? Pel mateix preu pots dir les dues.
Ah, va. Pues jo, la primera que puc dir és que va fer una al·lusió al Papa, pues sobretot a la pau, que deia, vosotros podéis cambiar la història, hacerlo con el amor. Uh-huh. I això, pues en un temps on els conflictes, pues la solució normalment és la violència, pues invitar els joves a que també poden fer pau en comptes de resoldre mitjançant la violència, pues et dona molta alegria el poder, és que no sé com dir-ho, poder sentir-te part d'això.
Ser agents de canvi, però des d'aquesta actitud d'amor, no?
Exacte.
Sí.
I quin era l'altre? Que em vas dir que hi ha hagut dos missatges. Aquest és un, que és evidentment molt potent, i l'altre?
Pues l'altre seria sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios. Que és una manera de fer referència a que podem nosaltres ser testimoni del missatge de Déu en el nostre dia a dia i que fa que puguem invitar a tots aquests joves que a lo millor pues, tenim prop en el nostre dia a dia, pues ser exemples de la paraula de Déu. Uh-huh.
Toni, des de la teva experiència treballant amb joves, tenint en compte que habitualment joves i religió eren com dos conceptes molt allunyats, trobes que aquest tipus d'experiències, aquestes imatges que hem estat veient aquests dies, contradiuen absolutament aquesta visió que se sol tenir?
Bueno, jo és que duc, com a delegat de joventut desbisbat, crec que són ja 10 o 11 anys.
Déu-n'hi-do, ja tens una experiència.
Ja tinc una experiència i una visió, i fent campaments i dirigint-los, no com a responsable, però quasi 20, o gairebé.
Uau.
I, clar, jo sempre te queda aquesta impressió de, bueno, aquest campament que organitzem des desbisbat s'acabarà, perquè igual als joves no els importa tant sa fe. I cada any segueix. Nosaltres tenim el nostre campament en contra jove, que és a setembre, abans de començar l'institut, per adolescents i joves, i mai s'ha acabat, mai s'ha acabat. I sempre hi ha gent nova. Jo crec que els joves tenen la seva fe, tenen les seves preguntes, tenen les seves inquietuds que han de descobrir, i que veure aquests aconteixements tan enormes i que la gent surt al carrer i diu viva el Papa i viva Jesús, que és una cosa que igual enmig del carrer no s'atreverien a fer-ho, els reafirma i diuen, pues mira, jo aquesta cosa que tinc dins la puc treure fora i no passa res. I tothom tenim una profunda vida espiritual dins i, bueno, llavors, durant la vida llarg és descobrir per on va. I molts descobreixen que diuen això que sent serà sa fe. Bueno, és un camí de descobrir que els joves sempre el tenen present. I, bueno, i nosaltres estem sempre en sa disposició de tracar-los a Déu perquè el coneguen i que ells decideixin si el seu camí és seguir sa fe.
Clar, perquè tradicionalment aquesta fe s'ha viscut d'una manera com molt íntima, molt individual, i tenir l'oportunitat de participar en un esdeveniment col·lectiu d'aquesta magnitud, supos que contradiu absolutament això que es pot pensar de que els joves no són religiosos. No?
Sí. Abans jo crec que tenim una realitat que la religiositat es vivia molt a casa, i ara que no és tan comú a casa, treure-ho fora fa que els joves diguin, però bueno, és que només mir cap endarrere i veig quilòmetres de gent que està resant i que està en silenci i que tot ho fan al 100%, que és una característica dels joves, i resen al 100%, a ses vigílies, tant ses que hem viscut ara, però ja han passat amb 1 milió i pico de persones a Tor Vergata, en el jubileu era igual, i fa 2, 3 a Lisboa, en 2 milions també, era igual, era silenci i salut, i llavors quan eren concerts i era festa i era va, el 100% també. El 100%. Saps, és jove, té molt bé fer-ho tot entregat.
I tant, i tant. O es fa el 100%
o no es fa. Sí.
Pablo, et volia demanar, perquè estem arribant ja en el final d'aquesta conversa, i jo m'encantaria si tenim un altre dia l'oportunitat de seguir-ne parlant, però més enllà d'aquesta vessant religiosa, tu què t'emportes d'aquest cap de setmana?
Pues jo m'emporto especialment molta esperança i moltes ganes de, com deia en Toni, pues de sortir al carrer i d'anunciar el que hem viscut i convidar altres a participar també en aquesta vida de la fe.
Uh-huh. I tu, Toni, com resumiries aquesta experiència en poques paraules?
Jo diria que es viu molta comunitat, no? Però m'aquest en el que diu en Pablo i dir que quan acabes m'ho va passar a Lisboa, i passes als joves, no? Això, però també als que els acompanyam, que dius, tens ganes de vinga, anem a fer més coses i ben animar-los més. I el Papa mos anima, mos diu que han de ser a s'espurna, que canvia el món d'aquest present, amb l'amor, com mos ha assenyalat també en Pablo, i m'aquest amb això, siguem espurna tots.
Okay. Idò, Toni Granados, delegat d'Infància, Joventut i Catequesi del Bisbat d'Eivissa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en Pablo García Huete, que és un estudiant i vicent que viu a Madrid, que ha tingut l'oportunitat de rebre la seva casa d'ara Papa aquests dies. Moltíssimes gràcies també. I això, parlem aviat, eh?
Quan vulgueu.
Mil gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Són les 12:25 i ara hem d'obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza.
Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
Avui tenim Gabinet de Curiositats i parlarem una vegada més de paraules, una cosa que sempre ens agrada també moltíssim, perquè som xerraires, som amants de les històries que s'amaguen darrere de les paraules que fem servir habitualment. Així que avui parlarem de l'ara, però no és que ni Ivan Llarza i jo haguem fet un curs intensiu en aquestes últimes setmanes. Parlarem d'atenció, l'àrab amagat a moltes paraules i noms que fem servir habitualment. Ivan Llarza, molt bon dia.
Bon dia, salam alaikum.
Val, que interessant. Jo crec que en aquests gabinets sobre paraules, de fet, crec que ja hem parlat alguna vegada de l'influx de l'àrab al català i al castellà amb algunes històries que han set bastant bones, veritat. Avui què farem exactament?
Sí, molt bon dia. Sí, jo crec que jo personalment aquests gabinets de paraules són alguns dels que més m'han agradat. Hem parlat de en aquestes 4 temporades de paraules pitiuses, paraules insulars, paraules d'aquí d'allà, això ho hem fet diverses vegades.
Sí.
I en aquesta temporada, no fa gaire res, vam parlar de paraules mentideres.
Me'n record.
Sí, els oients se'n recorden, paraules que no són el que semblen. Idò, avui cercarem l'àrab que tenim aquí al voltant amb algunes paraules d'aquestes que jo, personalment, fan goig que se t'ompli la boca aquestes paraules amb històries, amb etimologies.
Exacte.
Molt polides.
Sí, m'encanta l'etimologia, així que endavant.
Sí, te'n recordes? De fet, quan vàrem parlar de colors, i això li dedicàrem 2 o 3 gabinets, ja parlarem de com l'àrab té etimologies xulíssimes, com la paraula per la taronja, la fruita, que és doble. D'un costat fan servir el nom del país d'origen de la fruita i diuen la Xina, com Xina, com hi ha algunes llengües europees que diuen apelsin o sinasapel, és a dir, poma de la Xina. I d'altra banda, l'àrab fa servir el nom del país que va portar les taronges d'Orient i diuen Portugal, com ara el grec, el turc, el búlgar, que diuen Portugal.
Sí.
Doncs avui ens trobarem l'àrab, però sense sortir de casa. És a dir, per començar, aquí a Eivissa, a les Pitiuses, els punts cardinals, que fem servir encara al segle XXI, el garb i xarc. Algarb, igual que en Portugal, el Algarve, aquesta zona tan polida, és la banda de Ponent, l'extrem occidental, ja que Garb vol dir occident, mentre que Xarg vol dir llevant. De fet, sense saber-ho, fem servir un altre topònim, fem servir amb el significat semblant, Magrib, Magreb en castellà, en àrab vol dir Ponent, allà on es pon el sol. És a dir, Xarg, Algarb, Magreb, tots són punts cardinals.
Això sí que és curiós, eh? Tants i tants segles després encara fem servir aquestes paraules que ja formen part de la identitat de l'illa.
Sí, sí, jo el que trobo molt curiós és que hi ha algunes paraules aquí, jo les he descobert amb els anys visquent aquí, hi ha noms, expressions que són molt properes, com ara, una que jo m'encanta, la manera de dir pobret a Eivissa.
Mesquín.
Mesquín, mesquinet.
Mesquinet, sí.
Mentre que altres bandes catalanoparlants es diu mesquí, com en castellà mezquino, aquí es fa servir exactament tal com es fa servir en àrab. Mesquín en el mateix significat de pobret i no tant d'una persona mancada de generositat o, com diu el diccionari, una persona que no té l'amplitud material o moral necessària. Això és un mesquí. Una altra paraula que em va sorprendre molt la primera vegada que se la vaig escoltar a la meva vecina Samira, que és del Marroc, és morduix, morduix, que és com es diu aquesta herba aromàtica, mejorana en castellà, que és de la família de l'orenga, morduix, morduix. Em recordo que la Samira allà anava pel jardí, va agafar una branqueta de morduix i em va demanar, oye, Ivan, com es diu aquesta herba en castellà o en català? I em va dir, jo el dic morduix. Fixa't, tan lluny i tan proper. I, a veure, més expressions ibisenques. Una cosa molt curiosa és cadufo, fer cadufos.
Bueno,
no?
Aquesta paraula m'encanta, fer cadufos.
Fer cadufos, eh? Jo quan me'n van encontrar el que vol dir fer cadufos, no?
No m'agrada tant quan els faig, però sí, m'encanta aquesta expressió, fer cadufos.
Jo crec que amb l'edat començo a fer cadufos, jo. Però en referència, això fa referència als cadufos, als recipients de testa, de metal, del que sigui, que hi ha a una seni, una nòria, i que tenen un foradet en el sol i que serveixen per treure l'aigua i abocar-la per regar. En castellà, fixa't quina paraula, arcaduz. Que polida, eh? I tots dos, caduf, arcaduz, venen del mateix origen de l'àrab clàssic, cadús, que vol dir bota, barril i tunyell, i que ve la paraula, encara més antigament, del grec cadós.
Fixa't, que curiós, eh? Que em pren paraules que no han canviat mica en segles. Ara que pareix
mil·lennis.
Que... mil·lennis, que pareix que l'idioma va tan ràpid, sí, que quan els joves parlen que de vegades dius que no els entenc, i encara estan fent servir paraules que no han canviat mica en segles d'evolució de la llengua, eh?
Sí.
I estic segura que deu haver-hi moltes paraules que no tenen un origen tan clar, no?
Sí, això és molt interessant, que trobes uns etimòlegs que diuen una cosa i uns altres que diuen la contrària, el que sigui. De fet, l'altre dia jo estava aquí a Eivissa, a un convit amb molta gent pagesa. Això m'agrada molt escoltar què diuen, com parlen, no?
Estàs allà posant soraia tot
el rato,
no?
Com si fos un etnòleg. Ai. I jo vaig sentir una expressió d'aquestes que les apunt, que no havia sentit mai i que va ser l'origen, de fet, d'aquest gabinet. Un home va dir, galipar-se. I jo vaig apuntar i li vaig demanar a la meva dona, a Cassandra, tu has sentit això de què ha dit? Galipar-se. Sí, galipar-se. Jo confés que quan vaig tornar a casa vaig haver de consultar el diccionari i, atenció, estimats oients, perquè, com diuen a la tele, la trama s'espessa.
Atenció, perquè no us esperau el que passarà a continuació.
Això.
Gir de guió.
Et sorprendrà. Resulta que tenim el verb galipar, que vol dir adobar, guarir, portar endavant econòmicament una cosa. L'Enciclopèdia de Vice Formentera cita a Joan Castelló Guasch. Son pare era pescador i amb el seu lleutet li bastava per agalipar sa família sense passar molts de mal de caps.
Val.
La mateixa arrel ens ha donat agalipar. És a dir, hem vist galipar, ara agalipar. Què vol dir? Apanyar, posar bé, posar així com cal, com Déu mana. I que pot també ser pronominal, és a dir, agalipar-se, guarir-se, posar-se bé. Hi ha una cançó popular eivissenca que diu, en nom de Déu Ribà sora, que sordi va madurar, i en seguida es va conèixer que esa gent s'agalipà. Mm-hmm. Ah, això és polit. N'hi ha una altra, que és molt bona, i diu: aquelles al·lotes a tota hora estaven davant sa finestra amb esmirall en sa mà fent-se reguinyols i agalipant-ses fèsums. Paraula de 500 punts.
Fèsum.
Fèsum, que vol dir fesòmia, fisonomia, aspecte de la cara.
Sa fesomia.
Sa fesomia, se agalipaven els fèsums. Figurativament, potser de manera, jo diria, una mica més prosaica, agalipar-se també vol dir preparar-se un mateix alguna cosa de menjar.
Vale.
Jo no sé si aquest home que jo vaig escoltar potser estava pensant al seu sopar. Però espera una mica, que ara començam a arribar-hi. Tenim galipar, agalipar, agalipar-se i també galipada, que és acte de fer una cosa amb gàlib. I aquí ja arribam. Amb la proporció deguda, amb gàlib. De manera figurada, l'acte de posar bé una cosa o persona, adobar-la, guarir-la, com per exemple en la cita. Sembla mentida que tants domos de ciència no m'hagin sabut dar una galipada, que no li hagin sabut curar. I ara ve el més curiós. Galipar, galipada, galipar-se, comparteix arrel amb una altra paraula, la que vam dir, sembla molt allunyada, gàlib. Que és, d'una banda, quan passes la ITV,
sí,
l'alçada de luces de gàlibo.
Això em sona de quan em treies, sí, carnet.
El gàlibo, és a dir, l'alçada d'una cosa.
Uh-huh.
I això és més interessant, és la grossària en proporció a un molle.
D'acord.
El calibre. Gàlib, calibre, agalipar. Totes aquestes paraules venen de l'àrab calib, no sé com diuen els àrabs, càlib, que vol dir motlle o forma. És a dir, calibre, galipar, agalipar-se, gàlibo, són tots cosins insospetats de càlib.
És que pareix mentida, eh? Les voltes que donen les paraules fins a arribar aquí, a Eivissa, a Formentera, en aquestes illes tan petites, eh?
Prepara't, que encara tenim uns d'aquests viatges psicotròpics al·lucinants
més, eh?
Que ens proporcionen les paraules. I, a més, es tracta d'una paraula molt adient a aquest temps. Overcook.
La tenim ara de temporada.
Per això. L'he triat. Així, com des de fora, sembla que overcook, albercook, albaricook ha de ser, per força, una paraula d'origen àrab, però el que no et pots ni imaginar són els toms que ha fet aquesta paraula. Fa 2.000 anys, els romans varen conèixer una varietat de préssec primerenc que venia de Pèrsia, al qual varen donar el nom Persicum precocum. Curiositats, el fet de que el melicotor hagués vingut de Pèrsia ha quedat en llengües com el suec o el rus, on directament al melicotor, al préssec, li diuen pèrsica, en català préssec. Bé, idò, overcook, com que era primerenc, era precoç, madurava més aviat. Li vàrem dir persicum precocum, és a dir, era un préssec, un melicotor, precoç. I això va quedar aviat abreuat com precocum. I aquesta paraula va passar al grec com vericocum. De Grècia la van prendre els àrabs, que la pronunciaven alguna cosa així com barcuc, i amb l'article, el barcuc. Quan els àrabs van conquistar Espanya, van plantar aquests arbres fruitets, i el fruit dels quals va passar a dir-se albercoc o overcoc, en castellà albaricoque, però aquí no acaben els toms etimològics.
Atenció.
D'aquesta fruita, el nom del qual va anar passant després a altres idiomes europeus, encara que con una degeneració gradual de la pronunciació, fins a fer-la quasi irreconocible, albaricoque, en portuguès albicoque, en italià abricot en francès, o apricot en anglès.
Sí.
Bonus points, per si de cas hi ha algun argentí que ens està escoltant, per aquest origen de l'Orient Mitjà que té l'Ubercoc, en diversos postos, sobretot a Amèrica, hi ha llocs a Andalusia on el fan també, li diuen Damasco, directament a l'Ubercoc. I sense anar-nos d'aquesta família de frutes, d'on ve el melocotón melicutó? D'on
clar,
ve això?
No
hem vist que préssec ve de Pèrsia, ja que malum persicum literalment era la poma persa. Idò, resulta que els romans varen emprar codony per empaltar diverses varietats de préssec i que això anés millor. I com que codony en llatí es deia cotonium, tenim malum cotonium, poma de codony. D'on ve melicotón, melocotón. I això és un fil que no s'acaba anar mai, pel fet que malum es dona també noms d'altres fruites com ara, atenció, meló, Què és el melón? És un malum enorme.
Què?
Meló, literalment, és un melorron.
No sé mare com... meua, sí. Jo m'hauria d'haver pres una pastilla d'aquestes pel mareig, perquè estic ja marejada. A veure si abans d'acabar tenim alguna altra paraula d'aquestes polidetes sí. d'origen àrab que encara sí. es faci servir aquí a les Pitiuses.
N'hi ha moltes, però bé, per acabar, una que jo m'agrada molt, perquè... m'agrada el gust que fa, que és s'agarroba, que
també,
la tenim molt a prop en qualsevol camp aquí. En castellà, algarroba, clar. És encara més clar, molt àrab.
Sí.
Això ve directament de l'àrab jarrub i aquest del pers jirrub. I així fins a arribar, si tirem d'aquest fil, a l'arameu, jarruba. El que trobo molt curiós és que, una altra paraula, quirat, quilate en castellà, una mesura de l'or, de les pedres precioses, de les gemes, ve directament de l'àrab quirat, amb el sentit d'unitat de pes. Pes que creien que el garrofí, totes les semilles feien el mateix pes. I per això deim quilate, carat, quirat. Aquesta paraula venia del nom grec del garrover, keration, que dona el seu nom a l'arbre. Si hi ha algun biòleg que ens escolta, ja ho sap, el nom del garrover és Keratonia siliqua, de keration, d'aquesta moneda. I això és un dels elements insospitats
quilate.
Del camps pitius. Quilate, quirat,
és a dir,
carat.
Com una garrova i un diamant poden estar relacionats?
Una cosa en comú, sí, sí, sí.
No? O sigui, m'acab de quedar absolutament sí. Confosa.
Després han demostrat que no, que els garrofins, uns pesen una altra cosa, com si fossin llavors de qualsevol altra fruita. Si tu agafes els llavors d'espinyols d'un llimó o d'una taronja, més o menys hi ha una variació, però en l'antiguitat es creia que les llavors de la garrova eren totes del mateix pes. I per pesar quantitats mínimes, quan tenien or, plata, el que sigui...
Diamants,
feien servir llavors de la garrova per mesurar els quirats, els quilates.
Mare meva, és que no cal sortir de vacances amb tu per viatjar, eh?
Per tenir aquesta fascinació quotidiana.
Exacte, sí, sí. I ja saps de què parlarem al pròxim programa?
Jo
sí. Si l'actualitat, si Sant Joan i tots els sants ens ho permeten.
Sí, jo crec que això m'ha agradat molt, jo... s'ha de dir això de les paraules, i jo crec que tornarem a parlar de paraules amb aquest regust viatger i del gabinet, molt il·lustrat.
Exacte. Idò, Ivan Llarza, moltíssimes gràcies.
Sí.
Ves en compte amb les fogueres de Sant Joan.
Sí, que no m'agraden mica.
No? Idò, és dia 24, que és dia de Sant Joan. Mm-hmm. Aquí t'esperam, eh?
Amb uns macarrons. Ja dic,
sí, exacte, tu macarrons sí, no? Que ja en parlàvem amb la Mar Gaurell.
Sí, sí.
Ah, les fogueres no, però els macarrons
sí,
eh?
Sí.
Clar,
sí, sí,
no
sí.
Es pot tenir una cosa sense l'altra, Ivan.
Jo crec que sí.
Sí.
Jo em quedo a casa amb els macarrons.
Amb els macarrons de Sant sí. Joan. I d'ahir, Mar Gaurell ens va donar una recepta.
Mm.
Et convido a que busquis el programa
d'ahir.
Sí. ib3.org/ sí. El dia pitiuses. I d'ahir tenim una recepta meravellosa d'en Mar Gaurell.
Súper.
Ivan Llarza, mil gràcies, com sempre. I d'ahir, mos veiem en dues setmanetes.
Fins la propera.
Nosaltres ara, quan són les 12:42, fem una aturadeta per la publicitat, 2 minutets, i de seguida tornem per sortir al carrer i prendre la temperatura de l'actualitat del termòmetre. D'aquí 2 minutets a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. la Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
Tots ahir, 44 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. I jo no sé si de la vostra època escolar una de les coses que recordeu amb més estima són aquestes sortides que es feien habitualment, de vegades una vegada a l'any o potser més sovint, que eren les excursions, un temps per sortir de les aules i gaudir-ho. Ara, però, aquestes oportunitats cada vegada estan més en perill. Aquest és el reportatge sobre aquesta matèria que ha elaborat la nostra companya Nieves García Gálvez.
Les excursions són habituals al calendari escolar durant tot el curs i especialment en els darrers mesos. Conèixer l'entorn i el patrimoni cultural i natural que ens envolta és l'objectiu d'unes activitats que són fonamentals dins del currículum dels infants i joves. Però la falta d'autobusos d'una banda i els elevats preus que han de pagar les famílies per cada sortida per altra les posen en perill. Aquesta és la problemàtica denunciada pels centres d'educació infantil i primària públics d'Eivissa i Formentera, per les associacions de directors d'infantil, primària i secundària, per la Federació d'Associacions de Famílies d'Eivissa, pels sindicats Esteio Ampe i pel grup ecologista Gengop. Ho resumeix la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària d'Eivissa i Formentera, ADIPEF, Fina Colomar.
Ens trobem que, sobretot quan hi ha temporada d'alta, no hi ha disponibilitat d'autocars i moltes sortides previstes o activitats culturals que tenim pensades en els centres no es poden dur a terme perquè no hi ha disposició d'abastament de transport. En segon lloc, que és una despesa molt grossa, perquè també estan deixant de fer sortides perquè el transport escolar cada vegada és més car. Baixar a Vila o anar a un altre municipi són prop de 10 euros o inclús més, i tenim moltes famílies que també pertanyen a fons social, no s'ho poden permetre i hem de prioritzar quines se fan i quines no.
Nafina Colomar assenyala que durant els mesos de fora de temporada les empreses d'autobusos van donant el servei, però els problemes sorgeixen durant la temporada, malgrat que intentin contractar-los amb temps.
Tenim problemes per trobar-ne, que alguns han de fer favors entre ells o subcontratar-los entre ells quan és temporada alta. Estem ja preveient les sortides de final de curs i igual estàs en el mes de març i ja t'estan dient que ja no hi ha, que ja no tenen disponibilitat.
I assenyala que és una problemàtica especialment la de les elevades tarifes que ve d'anys enrere.
El preu del bus ja fa uns quants anys. Ja sabem que som conscients de que hi ha pujada de la gasolina i tot això, però sí que és veritat que necessitem una tarifa escolar, perquè durant l'hivern són les escoles les que també tirem una miqueta endavant les companyies de transport.
La presidenta d'ADIPEF senyala que aquesta situació afecta els centres i també altres entitats que organitzen activitats, com és el cas del Gengop.
Hi ha moltes entitats, com és el Gengop, que també ho està patint, que igual perquè igual algunes companyies fan alguna espècie de Tetris. Sí, te puc dur, però te duc a tal hora, i arriben igual que aquesta activitat ja hauria d'haver començat i no dona temps.
Ho confirma la tècnica d'educació ambiental i membre del col·lectiu ecologista Agnès Vidal.
Portem anys que la cosa va degenerant d'any en any, i de fa aproximadament 3 anys el que estem veient és que quan tenim alguna activitat educativa venen els centres, i hi ha hagut vegades, per exemple, que demanem als centres que a les 9:30 estiguin en un punt de trobada, i es fan les 9 i mitja, es fan les 10, es fan les 10 i mitja, truca al centre, et diu que encara no ha arribat el bus i arriben a les 11 i quart dient-te que només tenen temps fins a les 12 i mitja, no? Perquè, a veure, el servei d'autobusos està una mica al que diuen els turistes o amb l'horari d'arribada dels creuers. I llavors això marca tot el seu horari, no? I ens veiem afectats també indirectament per aquesta situació d'autobusos. Evidentment, els primers afectats són els centres educatius, que per una banda tenen la disponibilitat dels busos fatal i després una altra cosa és el preu. Vull dir, perquè per cada sortida que fan paguen molt més dels que es pagava abans. Està clar que ara tenim cada vegada hi ha menys benzina, ara tenim una situació concreta, però fa 3 anys pagàvem 150 euros aproximadament per bus i ara es troben pagant 400 euros per bus, no? O que, per exemple, un boix de Sant Miquel hagi de pagar 10 euros per desplaçar-se a Sa Cala. On s'ha vist això? Vull dir, el que estem fent és, per una banda, marcant diferències, no? En què els centres amb més poder, les famílies tenen més poder adquisitiu, sí que es poden permetre sortides, i al final els centres educatius públics o els que tenen alumnat amb famílies amb menys recursos, que no puguin disposar d'aquest dret que pens que han de tenir els boixos.
Precisament la problemàtica la va fer pública el GEN.
Aquesta reivindicació va sortir d'una reunió interinsular que vam tenir tots els GOPs i d'una problemàtica que estàvem veient que afectava totes les illes per igual, a Menorca, Mallorca, Eivissa i a Formentera, no? Sí que és cert que en algunes illes la flota d'autobusos és més gran i, per tant, no tenen tanta dificultat a l'hora de disposar d'un autobús, però la problemàtica era comú. I llavors vam decidir mirar a veure quins centres educatius volien adherir-se a aquesta reivindicació.
I la resposta a les PTUs va ser molt bona.
Estem molt contents amb la resposta perquè s'han adherit per una banda les associacions de famílies d'alumnat d'Eivissa i Formentera, les associacions de directors dels centres educatius de primària i les associacions de directors de centres educatius de secundària i després en bloc tots els centres educatius públics de PTUSes.
Com deia Ana Fina Colomar, Agnès Vidal assegura que la situació es torna prohibitiva als mesos de temporada.
Evidentment és a partir d'abril. D'abril a setembre són els mesos que és prohibitiu, no? Que és prohibitiu agafar un bus. El preu dels autocars es manté tot l'any, però aquesta problemàtica comença a accentuar-se en el moment que comencen a arribar creuers, no? I sí que sobretot els mesos de maig i juny, que són els últims de curs en què els centres educatius planifiquen més sortides, són les que tenen més problemes, no? Per poder accedir-hi.
Per part seva, des de la Federació d'Associacions de Famílies d'Eivissa, Ana Pepita Costa recorda que fa anys que denuncien mancances generals al transport escolar.
Nosaltres ja fa anys que estem denunciant problemàtiques, mancances, saturació de les línies de transport escolar, però molt especialment en aquests mesos de maig, juny, setembre, quan comença i acaba la temporada.
I pel que fa a les sortides en què es troben amb falta d'autobusos i elevats preus, posa l'accent en la importància de les activitats complementàries i en l'obligatorietat de fer-les.
I es ve que una part important de lo que és l'horari lectiu són les activitats complementàries. Les activitats complementàries són aquestes sortides que no es poden fer caminant. No? Molts de centres, ja sabem, moltes activitats, doncs és necessari un autobús. Clar, què passa? Bueno, primer, no en trobam en aquestes alçades, val? Després, quan en trobam, clar, el preu és molt car. Moltes famílies, bueno, inclús, tinguem en compte que les activitats complementàries són obligatòries, no són voluntàries. No és algú que diguis, no, pues això no ho faig, jo demà com ells em van d'excursió, jo no hi vaig. No, les activitats complementàries tenen que ser accessibles a tothom i el cost no pot ser un problema per a la família per dur-la endavant. Això té que quedar clar. És una part més del currículum i així s'ha de fer. En aquest sentit és on nosaltres pues, fem aquest anàlisi de que realment de nou tenim un problema, que és un problema de massificació que és extensible, ho veiem a totes bandes, a la nostra illa, i clar, també ens afecta a nosaltres en aquest sentit.
Davant d'aquesta problemàtica, Ana Fina Colomar i Ana Pepita Costa demanen solucions.
Nosaltres necessitem una solució.
I què demanem? Pues això, planificació, que ens donin prioritat, que en aquests casos que, per exemple, necessitem per fer aquestes complementaris els preus siguin raonables, perquè tinguem en compte que guanyen, aquestes companyies guanyen molts de sous en el transport escolar durant tot l'any. crec que una mica de lleialtat en el sentit de dir, bé, encara que ara els nostres preus siguin més alts, mantindrem uns preus especials, extraordinaris, per el que és el transport escolar d'aquestes activitats, seria d'agrair.
Agnès Vidal explica que ja s'han reunit amb el Consell d'Eivissa.
Ens vam reunir amb el president del Consell i ens deia que les companyies de transport cada vegada tenien més dificultats per trobar conductors d'autobús, no? I això també condiciona una mica els serveis que poden fer. També és cert que tenim una flota d'autobusos que cada vegada està més deteriorada, no? I en el moment que un autobús té alguna, vull dir, es trenca o hi ha alguna cosa, al final, qui es veu perjudicat són els centres educatius, no són els creueristes. Vull dir, als creueristes es dona una prioritat que fins ara no han tingut els centres educatius, no?
I que els hi han traslladat les seves reivindicacions.
A veure, des del Consell s'han compromès, per una banda, a parlar amb les empreses de transport i a demanar-los que una tarifa única per alumne, que és una de les reivindicacions que estaven fent els centres educatius, ¿vale? Perquè sí que és veritat que hi ha centres que tenen una línia i altres que tenen dues línies. I en els centres que tenen dues línies, doncs sí que s'adapta més o menys a un autobús de 50 places, però en els centres que només tenen una línia i volen fer una sortida perquè el seu projecte va sobre una temàtica concreta, volen fer la sortida i els posen un autobús de 50 places i paguen l'autobús de 50 places. No paguen els 25 boixos que han anat en aquest autobús. Per tant, era la reivindicació principal que portaven els centres educatius. Això per una banda. I després, per l'altra banda, el que vam demanar també és que hi hagués aquesta prioritat, ¿vale? Que no es prioritzés tant el sector turístic o, en aquest cas, el desembarcament de creueristes, sinó que també es donés una prioritat, que la prioritat que es mereixen els boixos de la nostra illa, no?
Ara estan a l'espera de resposta i confien que la solució pugui arribar ja pel proper curs, perquè, insisteixen, les sortides són fonamentals pels estudiants. Ho destaquen Agnès Vidal i Nafina Colomar.
Que el currículum no es limita únicament al contingut que hi ha dins dels llibres de text. Vull dir, enriqueixes molt més si fas aquestes sortides. No? Des del GEM veiem que els alumnes que venen i fan sortides tenen por de seure's al terra. Vull dir, veuen un insecte i es posen a cridar com si estiguessin bojos. No? Necessiten sortir, estan tancats durant la setmana i el cap de setmana moltes famílies. No? No tots els pares i les mares treuen els seus fills al camp. Per tant, és una necessitat que tenen perquè no poden permetre que estiguin tancats tot el dia dins de casa. No?
La vida de l'aula és important, però la vida fora de l'aula encara també ho és més, perquè allí treballes normes de civisme, treballes valors de sostenibilitat, ecoambientals, culturals, si hem d'anar a veure una obra de teatre, si hem de pujar dalt vila, si hem d'anar a visitar les feixes, si hem d'anar a veure el broi de Buscastell. És que totes aquestes activitats són imprescindibles i se fan a l'escola, perquè les famílies no ho fan, això ho fem a través de les escoles.
Déu-n'hi-do, és molt difícil no indignar-se escoltant aquest relat. Mil gràcies, Nieves, per haver-lo filat a més també i amb aquests testimonis. Moltes gràcies.
De res.
Jo em quedo amb això, amb què es prioritza a la nostra illa. Què es prioritza i fomentar aquesta planificació i un preu fixe, perquè, com dèiem, no és una activitat que sigui opcional, sinó que és obligatòria i necessària, com ara ens explicava en Agnès. Nosaltres ara ja enfilam al final del programa d'avui. Stop!
L'agenda.
12:57, i don Nieves, ens toca obrir l'agenda cultural i ho feim a Vila per assistir a la presentació del llibre La danza insumisa de los corderos.
La sala Maria Villan Gómez de la Biblioteca Municipal d'Eivissa, Can Ventosa, acull a les 8:15 de la tarda la presentació de l'obra de Juan Enrique García Gatica, que anirà a càrrec de Neus Escandell.
I a Vila també podem anar aquesta nit al Gran Pregó de l'Eivissa Pride 2026.
Si la cita és a les 10 de la nit, al portal de Ses Taules, el regidor de festes i participació de l'Ajuntament d'Eivissa, Fran Torres, serà l'encarregat de llegir el pregó i, a més, hi haurà actuacions musicals de Soberbia Malibu, Tenir Vuit, La Petra Francesca o La Troia, entre d'altres.
I acabem a Formentera, on aquesta tarda podem anar de mercadets.
Sí, de 4 a 10 de la nit podem aprofitar per visitar el mercat artesà de la Mola, que obri dimecres i diumenges. També està obert, com cada dia, el mercat d'Espujols des de les 7 de la tarda i fins a la mitjanit i el de la Sabina des de les 10 del matí i fins la 1 de la matinada.
I d'avui tenim algunes coses a fer ben interessants. Sí. Moltíssimes gràcies, Nieves. Neves.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa el que farem serà aprofitar per amb una única cançó, felicitar a dos persones, un dos per un. Això crec que no havia passat mai, Nieves? Avui és que fan anys els cantants, músics i compositors Kim Deal i Joey Santiago, tots dos membres de la banda de rock alternatiu Pixies, que es va formar als anys 80, i na Kim Deal, que és baixista del grup, va ser baixista del grup fins a 2013, avui fa 65 anys, mentre que en Joey Santiago, guitarrista de la banda, avui també en fa 61. I avui els felicitem els dos i ens acomiadem escoltant uns dels seus temes més reconeguts, un tema de Pixies que es diu Where Is My Mind, una cançó de l'any 1988 del seu àlbum Surfer Rose, i que a més molts cinèfils la recordareu perquè sona a l'escena final de la pel·lícula El Club de la Lluita. Avui ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda i fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, començam el repàs de la informació amb una darrera hora. La policia local i la policia nacional ja han iniciat el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. L'operació conjunta ha començat a les 12 del migdia d'aquest dimecres. Els agents compleixen així l'ordre del jutjat dictat